Saludem un dijous més a Júlia Guimerà, l'economista i assessor fiscal que col·labora amb nosaltres en aquest programa en l'actualitat econòmica setmanal. I bé, doncs anem a saber ja quins són, en principi, quin és el tema que encetarà, que ha preparat per encetar la nostra actualitat econòmica d'aquest dijous. Senyor Guimerà, molt bon dia.
Bon dia. Pues bueno, no res, avui parlaríem de lo que és la crisi bancària. Sí. Recordem la fallida del banc Silicon Valley de Califòrnia, que bueno, que el problema ha estat és que mos ha donat un recordatori de la fragilitat del sistema financer del món. És dir, i en aquest cas és un banc que no ha fet una quiebra, bueno, fallida per insolvència, sinó que ha sigut una fallida per falta de liquidez. És a dir, per una mala gestió, podríem dir, del balanç. I ho explico un poc. El boom és un banc que la subscrit la majoria d'empreses tecnològiques. Bueno, va haver un boom tecnològic que aquestes empreses van guanyar molts de diners. És a dir, i aquests diners pues, es depositen en el banc Silicon Valley, en la majoria. Què passava? Que, bueno, que este banc, un banc normalment se té que dedicar a deixar diners més cars i agafar diners baratos. Però què passava? Que ells, el nivell de préstecs no era ni la meitat dels diners que tenien depositats en els bancs. Dic que tenia molts de diners i molta liquidez. Què van fer els gestors? Pues els gestors van comprar, en eixa liquidez, perquè no donen res, van comprar bonos de l'Estat, inclús a 30 anys. Però que bonos, en una rentabilitat, quan el tipus d'interès estava molt baix, en una rentabilitat baixíssima, com el 0,5%. Què ha passat? Pues que resulta que les empreses tecnològiques han tingut una crisi d'empresa. És a dir, que si tots ho sabem, Amazon ha tirat gent al carrer, pues no estan guanyant el que estan guanyant. I què passa? Pues que automàticament pues volen eixar liquides. Però què ocorria? Que el banc este no la tenia, la liquides, perquè es tenia invertit en bonos. I clar, si venies bonos abans del venciment, pues les pèrdues eren d'un 40 o 50%, i a banda no podia cobrir lo de la liquides. Claro, això va ser el rum-rum dels problemes de liquides i molta gent va començar a retirar fons des del banc, és a dir, a poder retirar en efectiu. I al final la conseqüència ha sigut una fallida del banc de Califòrnia. És a dir, hi ha hagut un altre banc també de Califòrnia que també ha caigut. Llavors, vull dir que en aquest cas ha quedat en fallida. El govern dels Estats Units, pues, bueno, és com tots, és a dir, hi ha un fons de garantia de dipòsits que normalment pues, bueno, se cobrirà. I inclús el govern pues, ha dit que bueno, que en teoria, pues les conseqüències aniran contra els gestors i sobretot pels que havien invertit en els accionistes del banc. Podem dir que està diferent, no se pareix molt a lo que va ocorrir en Lehman Brothers. Lehman Brothers era un banc molt important d'inversió que va caure no perquè tenia problemes de liquidez, sinó que en este cas era problemes d'insolvència. Pues per què? Perquè Lehman Brothers va invertir en hipoteques basura, les hipoteques subprime. És a dir, que són, podríem dir que és un préstec en una garantia hipotecària que verdaderament eixa casa i eixa garantia hipotecària no existia. Era com una bola. I clar, pues això el que va passar és que pues ahí va caure Lehman Brothers i a banda va provocar una crisi financera mundial, ja que el president dels Estats Units en aquella època, Bush, el que va fer és que no el va apoyar i el va deixar caure. I això va provocar, podem dir, tota la crisi financera, que així en Espanya la van tindre forta, sobretot perquè també així els bancs estaven, sobretot les caixes estaven tocades, perquè havien deixat moltes hipoteques que verdaderament eren no se podien tornar, és a dir, eren morositat. Però tots ho coneixem, les caixes que pràcticament han desaparegut totes, Caixa de Castelló, i pràcticament s'ha convertit, i a estos són tots bancs. És a dir, la qüestió és que en aquest cas és crisi de liquidez, perquè aquests bonos que compren eren segurs, ja que eren bonos americans de l'Estat d'Amèrica, són els més segurs del món, però en un venciment de 20 o 30, de 30 anys. Què vol dir? Que fins a 25 o 30 anys no ho podies cobrar, i si ho vens ara, com els bonos són més, tenen un interès més alt actualment, doncs tens que vendre en pèrdues. I això és la qüestió que és el problema. Bé, i per què ha sigut tot això? Pues bueno, pues ha sigut per la pujada de tipus d'interès tan brusca. Recordem que el que és la Reserva Federal dels Estats Units pues tenia un tipus d'interès al 0%, i en un any me l'ha pujat al 4,5%, i ara, este dijous mateixa, l'ha pujat un 0,25%, és a dir, si està entre el 4,5% i el 4,75%, ja el tenim al 5%. Clar, Biden, què ha dit? Pues bueno, que Biden diu que els depositants poden estar segurs perquè cobraran, i ho carregaran normalment a gestors. I després estarien lo dels segurs, és a dir, Estats Units garantitza 250.000 dòlars per titular i compte, cosa que, per exemple, en Espanya són 100.000 euros. És a dir, que, bueno, això és el que se diu sempre estar respectat sobre la font de garantia de dipòsits. El banc va intentar fer una ampliació de capital, és a dir, demanar més diners als accionistes, però, clar, va resultar fallida. És a dir, la qüestió és que el banc no va diversificar el negoci, va invertir en bona part en fondos, en bonos a llarg plaç, i, bueno, i la qüestió és que en la pujada de tipus d'interès, podríem dir, i en el sector de tecnològiques que anava malament, pues bueno, lo que va passar és que va haver una retirada contínua de fondos i, bueno, pues això va provocar lo que comentes, la fallida. La qüestió és que això mos ha trasladat a Europa, aunque per què mos ha trasladat a Europa? Perquè així a Europa hi ha hagut un banc, que és un banc suís, que és Credit Suisse, que verdaderament està malament. Però este banc és completament diferent. Este banc ja porta 3 anys, està molt malament, per inversions fallides, per qüestions també de narcotràfic, per diners negres, sempre ha tingut problemes. I inclús fa 2 anys que té pèrdues. L'any passat les pèrdues d'este banc van pujar quasi 7.300 milions d'euros patint de pèrdues. Què ha passat? Pues bueno, que automàticament l'efecte contagi que ha tingut este banc americà respecte al Credit Suisse, podríem dir que ha adelantat la caiguda d'este banc. La caiguda d'este banc, pues bueno, este és el segon banc més important de Suïssa, i el que ha passat és que el Banc Central Suïssa ha volgut injectar líquides en 50.000 milions, però no ha sigut prou. I al final, pràcticament, el govern el que ha obligat a l'altre banc important, que és UBS, a que el comprara. I, bueno, ha comprat este banc per 3.000 milions de dòlars, i això és que, en teoria, en bolsa, la capitalització bursàtil valia 5.000 o 6.000 milions. I, pràcticament, en Suïssa, pues mos ha quedat pràcticament un monopoli bancari. És a dir, els dos grans, el banc gran, el govern suís li ha obligat a comprar-lo perquè se calmen les coses, i actualment el que ha passat és que hi ha hagut una compra per part d'este banc. Per exemple, el que està clar és que la política monetària sempre s'enfrenta a dos dilemes, sempre. Jo, si controlo la inflació, tinc que pujar el tipus d'interès. I això, pues lo que pasa es que provoque moltes vegades la cartera de bonos, pues verdaderament és un desastre, pues perquè si jo he comprat bonos al 0,5% i com puja el tipus d'interès, me puja al 5%, eixe bono pràcticament, si el vull vendre antes de que sigui el venciment, estic perdent molts de diners. I bueno, pues este és el dilema, però continuen, per lo que estem veient, continua els bancs centrals del món continuen volent controlar la inflació antes que provocar crisis financeres. Jo hem vist fa molt poc, el Banc Central Europeu, esta setmana passada, va pujar del 3 al 3,5% el tipus d'interès, i ahir la Reserva Federal dels Estats Units molt fuia en 0,25%, que se quede en el 5% d'interès. Però què passa? Bueno, el que ocorre és que el curiós del cas és que l'Euribor, que és el que pràcticament va parejo a lo que és el tipus d'interès, pues l'Euribor ha baixat del 4% al 3,5%. Això vol dir que a lo millor els bancs centrals baixen poc a poc, ja mesuren més la pujada de tipus d'interès. La inflació del mes de febrer ha sigut alta, el 6%, però sobretot l'alimentació és un 16%. Per tant, claro, la inflació encara no la tenen controlada els bancs centrals. I, per lo que se veu, pues continuen pujant tipus d'interès per controlar aquesta inflació. Però el problema està és que dins del Banc Central Europeu pugui tindre l'error que va tindre en su dia el president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet, el francès, que en juliol del 2008 va seguir pujant el tipus d'interès i encara va afronar molt més l'economia. I actualment tenim a Lagarde, la presidenta també del Banc Central Europeu, que és dos francesos, que a lo millor li passa el mateix. És a dir, recordem el cataclisme que va haver en el 2008 en la fallida de Lehman Brothers, i també va ajudar la mala política de Jean-Claude Trichet, que va ser en aquell moment el president del Banc Central Europeu. La crisi financera està clar que és un problema, perquè, clar, se talla la financiació, puja l'atur i cau el creixement, això està claríssim. I els ministres d'Economia de la Unió Europea pues, estan dient que, bueno, que els bancs europeus exactament no tenen, no tenen l'exposició directa com tenia el Silicon Valley Bank, de que tenia molts de bonos, sinó que pràcticament no tenen molts de bonos, és a dir. I, bueno, i el que he comentat, és, i aquests bonos pràcticament són molt segurs. El problema estan és que aquesta gent són els més segurs del món i han comprat en plaços equivocats, és a dir, en vez de comprar bonos a 30 anys, haurem de comprar bonos a un any o a dos anys, i podrien dir, i en el moment equivocat. És a dir, plaços equivocats i moment equivocats. I, clar, després van anar el Silicon Valley a una ampliació de capital desesperada que no va així. Entonces, podem dir que això és el que va fer el sistema bancari. Sembla que la cosa s'ha calmat. Silicon Valley, en teoria, és el setge banc més important des del banc californià, el setge banc més important dels Estats Units, no és un banc important. També ha caigut un altre banc en Estats Units, és a dir, un altre banc menut, i, bueno, i així pues, mos ha passat lo del Credit Suisse, que també s'ha solucionat un poc en el sentit que Credit Suisse ho ha comprat UBS, l'altre gran banc, i pràcticament se queda pues, el gran banc de Suisse. I, bueno, pues, això, sobretot, per lo que és el prestigi de Suïssa, i tots sabem molt bé el sistema financer suís, que viu molt de l'evasió fiscal i totes aquestes coses, doncs, bueno, doncs això no li crearà molt bona política pensant que un d'aquests bancs doncs, pràcticament doncs, està malament i ho ha comprat un altre banc. I bueno, doncs això és el que passa. I al final, de qui és tota la culpa aquesta? Doncs de la guerra de Putin. La guerra de Putin el que ens fa és... la qüestió és que puja el gas... pugen els aliments per els fertilitzants, etcètera, etcètera, augmenta la inflació, els bancs centrals la combatixen pujant el tipus d'interès i, bueno, pues això ens ha provocat crisis financeres, com en aquest cas crisis bancàries. És a dir, i així estem. Sembla que les aigües s'han calmat i jo crec que no se pot comparar a lo que era l'Herman Brothers, que ahir hi havia pues, pràcticament bonos basura. Basura és dir que no hi havia res. I així, al fin i al cap, ha sigut una falta de liquidez perquè normalment aquestes compres eren de bonos d'Estats Units, és a dir, bonos que són els més segurs del món, però en un plaç equivocat, a molt de temps i en una rentabilitat baixíssima. Per tant, si, no, per vendre'ls abans del venciment, pues, se perden molts de diners. I bueno, pues un poc així no ho explica el que és la crisi financera, les bancària.
Molt bé, doncs anem a pel segon tema que ha preparat avui el senyor Guimerà.
Bueno, el segon tema és l'alimentació, que no acaba de baixar, és a dir, cada dia puja més.
No baixa.
No baixa, no, i és un problema greu, perquè recordem que l'alimentació és el producte de primera necessitat, és a dir, i aquí afecta més. Pues a persones que guanyen 3.000 o 4.000 euros al mes no es passa res. Per a les persones que guanyen 1.000 euros, pues això no, perquè tenen que menjar. I, bueno, pues ens ha pujat este mes de febrer un 16,6%, és a dir, molt més que en el mes de gener. La definitiva... el que és sense comptar és l'alimentació, és un 6%, i després la tenim, la subjacent, ens ha quedat en el 7,6%. És a dir, el preu de l'alimentació puja cada mes, i, bueno, i això a pesar de la rebaixa que van fer de l'IVA. Recordem que tot l'IVA del 4% d'alimentació la van posar al 0%. Però, bueno, no ha influït molt. És a dir, mes de gener l'alimentació va tancar en un 15,4%, i ara tenim un 16,6%, vol dir un punt més encara. I no l'havíem vist des que tenim sèrie històrica, des de l'any 1994 no havia pujat tant la inflació de l'alimentació. Bueno, lo que estiu és que, sobretot, el que són els aliments frescs, és a dir, i sobretot han sigut llegums, hortalisses i fruita. El govern diu que ha sigut perquè hi ha menys oferta degut a les condicions climàtiques desfavorables. I això pues, ha provocat pujades de lo que són l'alimentació. Bueno, no ho sabem encara, però lo que està clar és que se puja el tipus d'interès, però l'alimentació continua pujant. El sucre ha pujat un 52%, la mantequilla un 39%, l'oli d'oliva un 33% i la llet sencera pues, ha pujat un 32%. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, està dient que, bueno, que han tocat sostre. Però, bueno, la qüestió és que les reduccions de l'IVA, pues, bueno, les ha devorat totes aquesta inflació. És a dir, les reduccions que, en teoria, haguem pogut baixar, però... I hi ha pressió per part de determinats polítics en què hi hagi una nova rebaixa de l'IVA. d'alguns aliments, com per exemple la carn i el peix. Recordem que la carn i el peix estan al 10%. Però bueno, ja estan pressionats per almenys que baixi al 5%. Però bueno, no sé què farà el govern. La qüestió és que la part agrícola ha tingut uns costos molt alts. És a dir, els agricultors no estan guanyant diners. Han pujat les semilles, han pujat els piensos, han pujat els fertilitzants, ha pujat l'electricitat, ha pujat el combustible. I clar, per tot això, podrien dir que s'augmenten les seues despeses i per tant ho tenen que trasladar al preu de l'alimentació. Espanya porta ja 11 mesos consecutius en què l'alimentació està per damunt del 10%. I bueno, si mos consolem no vol dir res, perquè Alemanya en febrer la inflació la tenia en el 21,8%, el que és l'alimentació, i en general la tenia el 20,2%, però sí, per exemple, en Alemanya ja està baixant i així encara està pujant. Bueno, si fixem un poc qui són els que venen els grans distribuïdors d'alimentació, doncs el principal és Mercadona. Mercadona, recordem, que té el 30% de totes les ventes d'alimentació d'Espanya. I bueno, ara fa poc han donat els resultats i bueno, pues el sector, per exemple, el Mercadona ha venut un 11% més, és a dir, 28 milions d'euros, i ha augmentat el benefici un 5,5% més. És a dir, què vol dir això? Pues bueno, que el que està clar és que els empresaris no estan baixant els seus màrgens, és a dir, tot ho repercuteixen al preu i inclús augmenten alguna cosa més els màrgens. És a dir, que això que diuen que no està... Bueno, que ells guanyen el mateix no és veritat, perquè han donat els comptes, és a dir, han facturat més i guanyen més. És a dir, per exemple, un 5,5, ha guanyat 768 milions Mercadona. Bueno, doncs algo de culpa també tenen. Però bueno, és a dir, que repercuteixen el preu en el preu perquè no baixen els seus marges. És a dir, repercuteixen directament al consumidor i augmenten un pelín els marges. Bueno, l'índice general de febrer se va quedar en el 6%, està previst al 6,1, ha baixat una dècima, i bueno, i el que està clar és que portem 23 mesos per damunt del 2%, que és el que marca el Banc Central Europeu per no pujar el tipus d'interès. Per lo que vem, encara mos seguirà pujant el tipus d'interès. La inflació subjacent l'havien previst al 7,7% i s'ha quedat en el 7,6%. Això sobretot ha sigut perquè la llum ha pujat, però en canvi els combustibles han baixat. I bueno, mos trobem una inflació, pràcticament la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte l'alimentació ni l'energia, doncs una inflació que s'encrusta en el sistema, està en el 7,6%. És a dir, aquesta inflació ja no baixa i està enclavada en el sistema. I bueno, i després tenim el que és la inflació que vol el Banc Central Europeu, que és el 2%, doncs mos trobarem noves pujades de tipus d'interès. Eixa és verdaderament la inflació forta, és a dir, la inflació normal que és del 6%, però esta ja se manté en el sistema. I bueno, pues ahí està la qüestió de la inflació. I ara, per últim moment, pues bueno, eixes pujades de tipus d'interès, com he comentat, pues ens ha provocat el que he comentat abans, la crisi financera de dos bancs que han caigut, americans, Silicon Valley Bank i Signature Bank, un altre banc més menut. I així ens ha vengut en el que és la crisi del Credit Suisse. I bueno, pues això és el que podem comentar. Podem dir que la inflació se manté, a veure si toca sobretot l'alimentació, i a veure si toca sostre i es comença a baixar. Perquè el que està fent els bancs centrals pues és no baixar el tipus d'interès. El Banc Central Europeu l'ha pujat un 0,5 al 3,5 i la Reserva Federal dels Estats Units avui ha pujat un 0,25 i està al 5% d'interessos. Però bueno, això és el que podem comentar de lo que és la inflació, de l'alimentació, que estem en el 16,6%.
Bueno, pues anem a veure si baixa i mentre anem a saber com ha anat la borsa, que ha tingut alguna convulsió, suposo que per el problema bancari que va originar el Silicon Valley inicialment, no? Com està? S'ha estabilitzat això o com?
Bueno, la borsa esta setmana està més o menys estabilitzada, però la setmana passada va caure un 6%. És a dir, ja està per damunt, per baix de 8.600 punts de l'IBEX. És a dir, l'ajuda, com va comentar, del Banc Central de Suïssa a la Credit Suisse no va fer efecte, de 50.000 milions, i ara apareix que esta setmana, en la compra del Credit Suisse per l'altre banc, pues se calme algo. Les protagonistes han sigut els bancs centrals, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès, i després, per altra banda, pues, bueno, la caiguda, per exemple, de les accions del Credit Suisse ha caigut més del 20%. Que ara ja pràcticament ja no existís. Què ha passat en la borsa? Pues bueno, els valors més perjudicats han sigut els bancs, a pesar de que quan pugen el tipus d'interès els bancs se'n guanyen més, perquè deixen els préstecs més cars. Però, clar, en la crisi bancària, pues, tots els bancs han perdut. Sobretot el Sabadell. Esta setmana ha caigut un 20%. El Banc Inter ha caigut un 16%. El Santander un 13%. CaixaBank un 12%. I el BBVA un 14%. Les bolses europees també cauen totes. I, bueno, la pujada del tipus d'interès, com he comentat abans, del 3% al 3,5%, que això hagués reflexat una pujada bancària de tots els bancs, però, bueno, no ha sigut perquè augmenten els seus màrgens, però no ha sigut perquè ha caigut el Banc Californiano i el que és el Credit Suisse europeu. Si resumim un poc com ha quedat les bolses, l'IBEX ha caigut un 6,09%, se queden 8.709 punts, el FTSE britànic cau un 5,33%, el DAX alemà un 4,28%, el CAC francès un 4,5%, el FTSE italià un 6,55%, i, bueno, com ven, tota l'Europa han caigut la bolsa. El Nikkei japonès ha caigut un 2,88%, i la bolsa de Shanghai és l'única que ha pujat, un 1,03%. I després tenim el Dow Jones, que ens ha baixat un 0,15%. I quins són els millors valors? Doncs els millors valors de la bolsa només han pujat 4 dels 35 de l'IBEX. Naturgy ha pujat 2,34, Iberdrola ha pujat 1,96, Acciona un 1,20 i Enagas ha pujat un 0,50. I ACS, que és el quin valor que millor de la bolsa, això inclús ha baixat 0,35. I els pitjors valors? Doncs, com he comentat, Sabadell baixa un 20%, Bank Inter un 16%, Unicaja un 14%, BBO un 14%, Grifos també un 14% i Santander un 13%. És a dir, de 6 valors, dels pitjors valors, de 6 pitjors, 5 són bancs, excepte la farmacèutica catalana Grifos, que també baixa un 14%, que té problemes, fa 3 problemes que mos pugi i mos baixi, sobretot per problemes de direcció. I, bueno, per això és el que podem comentar de la setmana, de la bolsa. Han parlat de lo que és la crisi bancària, han parlat de la inflació, que està altíssima, sobretot de l'alimentació, del 16,6%, i, bueno, pues lo de la bolsa, que, bueno, que sobretot els protagonistes han sigut els bancs per la crisi financera bancària.
Molt bé, doncs jo crec que després d'aquesta informació ja a veure si s'estabilitza tot això, és el que desitjaríem, no? I tornen a pujar els números de la borsa, evidentment torna una mica tota la normalitat, però jo crec que està tot molt convuls, continua la guerra a Ucraïna, no es veu inclús a mig plaç que pugui aturar-se, i hi ha moltes coses que condicionen l'economia de manera convulsa. No sé jo si tornarem molt a la normalitat durant des de 2023. Senyor Guimerà.
Bueno, no res. Lo que és la crisi bancària, pues, bueno, esperem, perquè, bueno, ara pareix que estic calmat, però igual morixen nous morts dins d'un armari.
Per això.
Que passa. Sí. Però, bueno, en un principi pareix que estic calmat, ha sigut una crisi de liquidez de bancària, i per la part europea, pues, ha sigut el Credit Suisse, però que no és de liquidez, sinó que ha sigut ja, pues, la puntilla que l'ha rematat per els rumors que venien d'Amèrica, però este banc ja anava molt malament i tenia moltes pèrdues.
Molt bé. Bueno, doncs fins la setmana que ve, si no passa res,
no? Fins la setmana que ve.
Fins al proper dia ja pràcticament serà el dia 30, o sigui, estarem a punt d'acabar el mes de març.
Molt bé.
Molt bon dia i gràcies. Adéu.
Adéu, gràcies a tots.